He descalibrat bé la taula o què? No.
El mil·límetre.
Què tenim avui, tio?
Oh, tenim que és divendres per la tarda. I això em té una mica descol·locat. He de dir-te que m'agrada, eh?
Vale, bueno, jo estic obert a canviar-ho perquè estic començant a shiftejar una miqueta o a canviar l'organització de la meva setmana per fer coses molt més off-topic totes el divendres, val? Perquè ja que el divendres és un dia de com acabar de menjar-se marrons de setmana i tal, tenir coses divertides està bé, val? Per compensar-ho. Perquè si no, acabes al contrari, si et fiques coses més off-topic durant la setmana, ja t'acumula més feina, diguem, de merda el divendres, i hòstia, que et quedi tot tan concentrat el divendres de coses que has de fer, no coses que t'agraden fer. No m'agrada tant, eh?
Ah, espera, espera, que aquí hi ha alguna interessant. Si tu ets dels que s'organitza els dies per temes...
Jo fa molts anys vaig adoptar una versió, vaig ser com una cover version de l'horari de Jack Dorsey, vale? Aquell que ell feia servir per gestionar dues empreses alhora, que tenia dies temàtics. Val? De fet, jo ho he bloguejat i tot, eh?
Oh.
Fa poc vaig... Fa... Deurà fer cosa d'un any, vaig refer els dies, perquè ja no tenien molt sentit, i menys ara en l'època post-startup grind, no? No és que jo tingui dues empreses, però és veritat que tenia dos focus força diferents, una en Mars-based i una en startup grind, i com que toco moltes àrees, al final, doncs, també una miqueta, a dir, com Jack Dorsey, eh? Que bé que queda això, jo faig moltes coses com Jack Dorsey. No, però al final, com a CEO, doncs, jo tinc com a responsabilitat, tenia, ara t'ho dic de memòria, eh? Però els dilluns era ventes, el dimarts era tot el dia dedicat a startup grind, el dimecres era tema de màrqueting i comunicacions, el dijous era tema de cultura i creixement, i el divendres hi ha temes administratius, reports, etcètera, etcètera, no? I temes... i hiring, si no recordo malament. Aleshores, clar, hòstia, és que acabes veient moltes àrees i tocant moltes àrees. Amb el temps ha anat evolucionant, i això també és un best effort. És a dir, sobre el paper ho aguanta tot, no? Però després tens un foc i t'has de concentrar en allò. Però va bé tenir com una certa pau mental de dir... Et pots permetre el luxe de que si algú et ve una cosa que per tu no és urgent, di, ei, ho miraré dimecres que ve, que és el meu dia de fer aquestes coses. I tens aquella excusa de no t'ho puc fer ara, però t'ho faré dimecres que ve perquè és el meu dia de fer això. I com que li estàs donant una justificació, l'altre cervell està pensant, ah, vale, té sentit, és el seu dia de fer tal cosa, no? Ja saps que si dones una explicació, per xorres que sigui, almenys l'altre cervell està predisposat a acceptar-ho perquè està fent servir un per què, no? Una justificació de l'acció. Aleshores, sí, resposta molt llarga per la teva pregunta, que era una pregunta tancada.
Ja, és que és molt bo deferir culpabilitat a gens externs sempre, en qualsevol cas. A mi m'ha donat molts bons resultats sempre.
Tipo què?
Evitar bodes.
Ah, val, o sigui, no puc venir perquè dimecres que ve, o dissabte és el meu dia de fer comptabilitat. Ja està.
És més senzill encara. No, clar, perquè generalment són els dissabtes i els dissabtes no fas molta comptabilitat, però...
Oh, jo el faig els dissabtes, tio. Aleshores podria fer-ho.
Ah, bueno. Doncs no, t'ho deia perquè és més... No, no és res personal. No és que no vulgui venir a la boda, és que la meva política és que no vaig a aquest tipus de celebracions. Llavors, només que donguis aquesta explicació ja és moltes vegades suficient com per posar la culpa cap a fora. És allò com que sempre vols buscar a nivell, per exemple, de narrativa estatal, vols buscar com una mica dins i una mica fora, no? Jo crec que aquesta idea de posar la culpa a un nen exterior sempre funciona molt bé per qualsevol cosa a la vida. És a dir, no és un tema personal, no, és que la meva política no m'ho permet, no? O jo què sé, hi ha molta gent, no sé, que et diu de fer cafès. A vegades, cafès, que fer cafès a vegades em fa mandra, saps? Llavors jo dic que la meva política és que durant la setmana intento no quedar per fer cafès amb ningú. Llavors no és que tingui alguna cosa personal amb tu, és que no ho faig en general i, per tant, i aquella persona ja no està esperant una excepció. I en cas que et vingui molt de gust, ho pots fer servir també al revés. És a dir, pots dir, no, escolta, és que la meva política és que no faig aquest tipus de coses, però... I ara, clar, ja la seva expectativa és molt baixa perquè l'acabes de deixar al terra, llavors només espera una cosa bona. Llavors dius, però per tu, si vols fer una excepció, hi podem anar-hi. Llavors encara estàs més content. Per tant, té el millor dels dos mons. Però no t'estava dient això per lo de les bodes i casaments, perdó. O sigui, emeto una correcció en retrospectiva per totes les vegades que he dit boda en els últims 3 minuts.
No es diu boda? Què vol dir que no es diu boda, tio? No es diu boda?
Rius a mi? No, es diu casament, no?
I tant, que es deu dir boda. Joder, a veure si al final s'hauran de patrocinar, tio, a la gent de diccionari.cat. Collons, no s'ha de dir boda, tio. Bueno, jo què sé.
A veure, o sigui, una boda és quan et cases en castellà, no?
No, tio, boda, casament, en diccionari.cat.
Ah, ah, mira, doncs...
Clar, tio, si no tindria l'expressió d'aquesta tancada catalana de a bodes amb convides, eh? Vull dir...
Oh, interessant, no ho sabia.
També pots dir noces, eh? Pots dir noces, si tu vols.
Que ja és molt correcte. Doncs mira, cada vegada que ho estava dient estava pensant t'estàs equivocant, i després, a més, una correcció en retrospectiva que ja ha sigut perfecta.
Però, perdona, per donar culpa als altres. Boda, etimologia, del llatí vota, plural del votum, vot, usat molt probablement per expressar els vots o bons desitjos de felicitat, adreçats als nuvis a iniciar-se les festes nupcials. Aquí ve el bo. Amb tota probabilitat per influx del castellà a través de València. Val? Primera font, 1390. Per tant, culpa dels valencians.
Ens ho han inculcat ells, clarament, però ja és que no, ja veia que no es deia així, és que hi ha algú que no quadra, això és un casament, la gent es casa, no es boda, però bueno, és igual.
Val, ok.
Els dies temàtics. És el somni de la meva vida, mai aconseguit. Jo sempre he volgut tenir dies temàtics, el que passa és que, i tu ho has posat d'una altra manera, que ara no recordo, però és aquest concepte de que tothom té un plan fins que surts i et donen un cop de puny a la cara, no? O sigui, no sé si ho va dir Mike Tyson, ara no recordo.
Sí.
Doncs això és exactament el mateix, no? Tu surts dilluns a les 8 amb el teu plan i de cop, doncs, ara no recordo què tenies el dijous, però em sona que el dimarts era el dia de ventes, però el dilluns segur que tens un marrón de ventes i s'ha acabat. El que tenies el dijous has de fer el marrón de ventes. I llavors jo això... Simplement soc un bit a la meva realitat i intento tenir zero planificació. Llavors el que faig és que sempre poso una a la batidora, el concepte aquest d'urgència versus importància. Dono prioritat sempre a les coses que són molt urgents perquè tenen una data límit, però quan tinc aquesta laxitud de dir, escolta, ara em sembla que no hi ha res urgent sobre la taula, em podria fer A, B o C, puc triar... Intento sempre posar aquesta norma de la cosa més important i intento tirar-la endavant. I això m'ha ajudat molt. És a dir, no tinc temàtica en la setmana. El que sí que tinc molt és això. És que intento sempre pensar molt en quina és la cosa més important que puc fer en aquell moment. Això sí que ho he canviat amb el temps, perquè abans era molt caòtic. Abans feia, jo crec que el que em feia menys mandra. Ara amb això penso no, perquè tot el que hauràs fent igual. Llavors, intento fer les coses més importants i deixar que les coses poc importants caiguin pel seu propi pes, que generalment cauen.
Hòsties, molt, a veure, hi ha molts punts interessants aquí. Deixa'm que acabi,
sisplau,
la meva explicació dels dies temàtics, perquè ara, justament ara, estic reinventant-los. Bueno, una miqueta estic intentant veure si puc dissenyar la meva setmana. Val? Després passarà el que passi, però almenys tens un marc mental per treballar en temps de bonança. Val? Com dius, o com deia el bo de Mike Tyson, vull dir, cap estratègia sobreviu al primer cop de puny a la cara. Val? Aleshores, per més que tu tinguis les teves idees molt clares, te la fotran igual, val? Però si no te la foten, almenys tu pots treballar amb una certa estabilitat, una certa predictibilitat. I d'altra banda, inclús si te la foten, pots dir, bueno, doncs recol·loco les coses aquí i allà i més o menys me'n puc sortir. Val? Aleshores, jo estic fent un exercici ara mateix, fa un parell de setmanes que tinc una etapa oberta, que és del meu horari, i el que estic intentant fer és això. Ja no és tan temàtic, sinó que és donant-me com uns certs... O sigui, coses a fer... el tema dels dies, perquè al final no acaba funcionant molt bé, i et diré per què, perquè la meva empresa no és tan gran com per tenir sempre coses de hiring, és a dir, doncs, fins ara hem fitxat a 2 persones l'any, no? I generalment si són desenvolupadors no estic molt involucrat en el procés, per no dir no gaire. Per tant, aquella tenir un dia dedicat a hiring no té molt de sentit, no? O jo què sé, èpoques en les que no podem vendre perquè hem estat 6 mesos ocupats a saco i tal, per puc dedicar-li un parell d'hores a anar fent seguiment i intentar vendre projectes per d'aquí molts mesos, però no m'ocuparà 8 hores, no? I això és clar, tendeixes a ocupar-ho amb feina que igual ja no és tan important, val? Per això ho lligo molt amb el que dius tu. Dic, vale, no, es queda fer ventes i no tinc res perquè està tot ja al dia. Bueno, vaig a fer alguna cosa que sigui de ventes, com per exemple a posar al dia les plantilles d'oferta o traduir-les... posar al dia la de català, que no, per alguna cosa no la fem servir gaire, doncs equiparar-la, no? O aquest document que està una miqueta desactualitzat, o pensar la pujada de preus de l'any que ve, doncs, a veure, estem a l'abril, saps? No té sentit. Tendim a utilitzar l'espai aquest. És com quan, generalment, tu a una persona li dones una tasca i li dones una estimació de, ei, tens 20 hores per fer aquesta tasca, tendirà a fer servir aquelles 20 hores. Parlo general, val? Aleshores, sí i no. Aleshores, el que estic pensant jo ara és, no, al contrari, m'estic fent una setmana que té com forar, o sigui, que té com blocs temàtics. En comptes de dies temàtics és, vale, el dilluns sé que tinc el dilluns i el dijous he de fer coses de podcast, val? Perquè així m'asseguro que la gent només em pot agendar hores per gravar sessions de podcast aquell dia, val? I si no en tinc, doncs ho faré servir per hores de podcast, però jo no tiraré tot el dia amb això. No sé si m'explico. No, estic canviant una miqueta l'estratègia, a veure què tal. Per què venia tot això? Perquè he tingut una setmana absolutament desastrosa, val? Per què? Pues perquè hem tingut un foc molt gran, vale? Que ha estat que teníem... Em muntem un esdeveniment d'aquí 3 setmanes pel, com un afterwork del Mobile World Congress, que es diu Corporate Innovation Summit, i teníem aparaulat l'auditori de Torre Agbar, val? I quan dic aparaulat és anar... O sigui, teníem ja el contracte, no per firmar, sinó que nosaltres ja donàvem l'okay per firmar-lo, i cada cop que l'enviàvem per firmar deia, ai, espera, que falta una línia més al pressupost d'aquest tècnic. Ai, ara falta això. Havíem fet com 5 o 6 iteracions ja i veiem que estava tirant una miqueta la pilota endavant.
Vale, o sigui, no és que l'organitzador et va dir que sí a les 5 del matí a l'Ovella Negra entre birres, no? O sigui,
No.
Vale, no, no, vale. No.
De fet, vam anar en persona, vam portar material, ja està paraulat, doncs, ja havíem dit, mira, aquí anirà tal cosa, aquí anirà tal cosa, ja estava tot tancat, l'únic que faltava era doncs, posar la signatura i ja està. Però ja em feia mala olor, feia olor de sucarrim, no? El tema aquest de dir, cada cop que enviem el contracte, a més, cada cop era com si se'ns intentessin treure de sobre, perquè veies que cada cop era, ai, per cert, és que falta el tècnic de muntatge, seran 500 euros més, va, no passa res, tenim sponsors, ho podem pagar. Ai, però també falta el tècnic de desmuntatge. Bueno, tio, hòstia, podies haver-ho pensat abans, no? Vinga, són 1.000 euros. Bueno, vale. No, que ara falta seguretat. I anàvem posant, però tot anàvem dient que sí, perquè doncs, tenim sponsors i ho podem pagar, no? I jo crec que s'han adonat que no se'ns podien treure de sobre així i al final ens van trucar el dilluns i va ser, ens van dir una cosa completament bullshit com, ai, és que hem vist que cobreu entrada per l'esdeveniment i no podeu fer-ho, saps? I, bueno, escolta, i això, des de quan és així, si des del primer dia tu saps que cobrem entrada per l'esdeveniment, no tens aquesta política perquè no me l'has dit i no surt enlloc els teus documents de política d'això, i ja està. Diu, ah, bueno, i a sobre també una altra cosa que em pot caure-me un marrón perquè heu publicat el lloc de l'esdeveniment i nosaltres no ho podem posar mai, això. Dic, de nou, on està? Bueno, total, que ho vam haver de cancel·lar. Vale, a veure que aquí ens estaven jugant, tot i que ens van dir, no, espera, que ho acabem de mirar per demà, no sé què, dic, mira, vaig a activar un pla B, però hem hagut de fer mans i mànigues per trobar un pla B, que al final ha estat al lloc de l'any passat, que és a l'Hotel Esperia, perquè de fet l'any passat vam tenir una història exactament igual, val? I llavors per això vaig posar un post a LinkedIn estripant-ho tot una mica del pal, ei, la gent que gestioneu espais, no us passeu perquè us esteu aprofitant, ja no només dels preus del mobile, que ens estan quintuplicant en alguns casos, i no exagero, sinó que estan jugant a veure qui és qui fa l'aposta més alta. Val? I quan t'ha passat 2 cops seguits ja tu olores, saps? O sigui, si algú no et vol signar directament al contracte, té disponibilitat, i tu li dius, et firmo ja i et pago ja, segurament és perquè estàs fent un signaling de, no de desesperació, sinó de commitment, no? Però que no ho vulguin fer, a mi el que m'estàs dient és que estàs jugant a diverses bandes, val? I com que va passar això, doncs, clar, com a resultat de tot això, canviar la logística, teníem paquets que estaven sent enviats allà, trucar perquè ens ho canviïn, el càtering, doncs ara ja no podem de cancel·lar el càtering que teníem, les cerveses també, bueno, m'ha hagut de buscar altres proveïdors, canviar moltes coses, no? Ara canvieu de les entrades, tindrem lío perquè la gent que s'ha comprat les entrades, en el seu tiquet li sortirà al Torre Agbar i aquell dia anirà a Torre Agbar encara que li passem 34 emails dient que no es fa a la Torre Agbar. Però és igual perquè el seu email, el tiquet està a l'email i allò no s'actualitza. Val? I ja està. Ens va passar l'any passat i van que com 30 persones van anar al local que no era. És una putada. Aleshores, clar, tot el que jo tenia per aquesta setmana s'ha hagut d'acomodar en altres moments, no? O sigui, tot ha passat per sobre. M'han entrat una miqueta en modo guerra, no? I quan entres en modo guerra, només et fixes en els focs. I com ho gestiones? Doncs el foc que crema més, vas allà. I després, quan estàs bloquejant algú, si és molt important i molt urgent, doncs ho fas. Si no, doncs li dius que no faràs. I, bueno, aquí, doncs, com gestiones aquestes coses, que també és una mica un tema que dona per tot un episodi, eh?
Estem parlant del gestor d'espais que té el mateix nom que el SaaS de Screencast, no? És el mateix.
Correcte, sí.
Vale.
Sí. I que un videojoc dels anys 90 d'aventura gràfica.
Oh! Déu meu, quin nom més desafortunat. Doncs nosaltres el vam fer servir i té uns espais bonics, eh? Una vegada el vam fer servir per fer una espècie de retiro d'empresa. Allà a la Torre Agbar, també. Aquell espai és maco.
Nosaltres sempre fem les trobades d'empresa, les fem allà, però no tenim mort, saps? Vull dir, no en farem més després d'aquesta.
Llavors, aquesta setmana tot girava al voltant d'altres coses i, de cop, bàsicament ha rebut el cop de puny de Mike Tyson el dilluns al matí, no?
Clar, no, el dilluns a la tarda va ser. Aleshores, clar, el dilluns... Total, que dilluns al matí fins dimecres negociant... Sí, buscant llocs, dimecres ja negociant i tancant, i ahir vam tancar l'acord amb l'Hotel Esperia. Però, bueno, tot això, doncs, mentre ho gestiones... I una altra cosa, també, gestioneu amb els sponsors que els havies cobrat venent-li aquell espai, saps? Dient que, bueno, després que teníem aquest espai que no passa res, perquè si ho canvies per un espai que és exactament igual de maco, saps? Vull dir, és la mateixa categoria i ho entenen. Vull dir, però bueno, que potser algun altre sponsor es podia haver molestat per això, saps?
I aquest és el contraargument per organitzar-te la teva setmana de forma temàtica. Aquesta situació, exactament. Seria el pitjor dels casos.
Clar, però no pots prendre decisions en base a urgències, no? En base a emergències. Vull dir, les decisions de planificació sempre s'han de fer en temps de calma, perquè si no estàs condicionat per biaixos de recència o per altres tipus de biaixos i preconcepcions i altres coses que puguin afectar el teu judici, no es diu judici, juicio, en aquestes situacions. Per tant, no, jo prefereixo no canviar la meva tàctica perquè ara tinc... És com la gent, ja, podíem, no? La gent que diu, hòstia, hi ha un accident d'avió, doncs no agafaré cap altre avió en una temporada. Home, no té sentit prendre aquest tipus de decisió, no té cap tipus de fonament de probabilitat, ni d'estadística, ni de racionalitat, no? Però la nostra ment ens empeny en anar cap a aquesta direcció. Prendre decisions en calent, no? És segurament els reflexes reptilians aquests de dir, hòstia, ha passat alguna cosa, perill, marxem per potes, no? Que és el que acaba fent molta gent.
Jo ara penso que els caps de setmana tots tenim molta voluntat. Tots tenim moltes ganes de planificar coses, i llavors ens imaginem la setmana perfecta, que després mai fem, eh? Però a mi això generalment passa el cap de setmana. És quan més voluntat creativa tinc. M'he dedicat a posar-me com el calendari perfecte, no?, de la setmana següent, no?, i m'he posat com allà els slots, no?, llavors com els mítics americans motivats d'aquests que es lleven a les 5 i mediten, fan ioga al Pino Puente, prenen cafè, lleixen 10 hores i només són les 6 del matí, saps? Es coneixes aquests, no? Saps quins són aquests? Sí.
Sí. Els hustlers de LinkedIn. Exacte.
Vale, pues, jo intento fer el mateix, vale, a la versió de Barcelona, vale? Vull dir, la versió mediterrània d'aquesta idea, no? Que, bueno, que ja està molt bé, no? T'aixeques d'hora, intentes fer alguna coseta, llavors pues, tens el teu primer slot allà al calendari, pues, a les 8, no sé, pues, et vens amunt i vols sortir a córrer o vols anar al gimnàs, vols fer alguna cosa, el que sigui, no? I de cop, tio, arriba el dilluns i, hòstia, et passa l'hora de dormir i et lleves a les 8 i dius, merda, saps? I ja tot va malament i ja tota la setmana. Clar, perquè llavors, mira, a mi un concepte d'aquesta noia de... És que jo abans era molt seguir fan d'aquestes, dels James Clear de la vida i de les Gretchen Rubins i aquests que et donen els hàbits i tal. És com que alimenten el teu viatge de confirmació. Et diuen el que vols sentir, bàsicament. El que passa és que després no ho fas. És el que sempre diem, no? Que el Noel ja coneix bé els preceptes del Derek Sivers, no? El del bilionari amb el six-pack, no? Vull dir, tots sabem el que hem de fer, però el que ens agrada és que ens diguin el que hem de fer per nosaltres projectar-nos d'aquella manera, però després no ho fem, però almenys ja hem comprat el llibre i per tant ells ja han fet la seva feina i tu no. Llavors, Gretchen Rubin té aquesta idea que a mi m'agrada molt, que en realitat, o sigui, té molt sentit el concepte, i és que és una realitat que tu tens menys voluntat a mesura que corre el dia, no? És a dir, generalment, pels matins, el teu, no sé com es diu el willpower, jo crec que és com voluntat, no?
Poder, sí, la força de voluntat.
Exacte. Jo penso que es recarrega durant la nit. Al matí en tens més hi ha gent que en té més, hi ha gent que en té menys, i la vas perdent durant el dia a mesura que vas prenent moltes decisions, no? Per això, mítics CEOs que sempre porten la mateixa roba, esmorzen el mateix, per no tenir-se que perdre aquesta càrrega de força de voluntat per petites decisions, no? Llavors, ells es poden centrar en només prendre decisions que mouen més de 5 bilions de dòlars, no? Llavors, en aquest cas, no estem parlant d'aquestes quantitats, sinó que estem parlant de que Gretchen Rubin el que et proposa és que tu separis el dia en quarts. Perquè què passa? Que tu generalment, imagina't que comences el dia malament i per esmorzar et pots uns xurros de xocolata i ja dius el dia se'n va a la merda, vale? I dius, ah, cagar, i per llavors pel dinar te'n vas al McDonald's, tio, i per la nit et demanes tres vicios, vale? Perquè ja dius, bueno, perquè tot ara ho he fet malament a la puta merda, pues el dia està perdut, no? Gretchen Rubin té aquesta idea que m'agrada molt, que és molt divertida, que és la de com que separes el dia en quarts i dius, escolta, tu has de guanyar cada quart, vale? Llavors, no et preocupis si has perdut el primer quart, és com el futbol, tranquil. O sigui, pots anar perdent 3-0, però no passa res, hi ha una segona part i pots tornar a jugar i pots tornar-ho a fer bé, no? Llavors et separa el dia per quarts i llavors diu, bueno, escolta, si pel matí t'has fotut els xurros, no et preocupis, no passa res. O sigui, que no se'n vagi tot pel pedregal i no perdis tot el teu poder de voluntat, sinó que intenta separar, compartimentar el dia amb aquest espai. Llavors, el primer quart t'han fotut una panadera, vale? O sigui, has perdut i t'has sortit que no vols ni escoltar el teu nom, però tens una oportunitat per guanyar el dia encara. Llavors, això em sembla divertit com per que una mala notícia en un moment donat no et desbalancegi el dia. Aquest consell és de Gretchen Rubin, no és meu, eh?
A mi aquest m'agrada. No l'havia tingut en compte, però, bueno, té tot el sentit.
Jo crec que això es nota molt amb el menjar i potser amb el fer esport, potser, perquè ha de ser alguna cosa que facis diverses vegades al dia. És a dir, si ja quan a vegades ja et saltes, no ho sé, algunes normes que t'havies posat per tu mateix en alguna cosa, ja dius, va, ja està, tal, ja està perdut, a la puta merda, de perdidos al río, no? Què més dona ja? I llavors ja com que la bola comença a girar, no? O imagina't que vols començar a meditar o a llegir i de cop ja perds la ratxa aquesta. Tu coneixes bé això amb el Duolingo?
Efecte rebot, clar. Sí.
Clar, llavors ja et tires i et dius, a la merda, i ja no ho agafes. Llavors, cada vegada que no ho agafes, costa més després tornar-ho a agafar. És curiós.
Sí, bueno, jo això ho he experimentat amb bueno, ha estat, en aquest cas ha estat voluntari amb Startup Grind, no? Que després de parar-ho, de dir, hòstia, és que no tinc gens de ganes de tornar-hi, a tornar a fer-ne, no? Sí que em vaig dir, bueno, deixo fer Startup Grind i comencem a fer esdeveniments amb una altra marca. Bueno, espera, oxigenem-nos primer i després ja mirarem. I, bueno, tornem al març. Vull dir que des del setembre al març, o des de l'agost, que va ser l'últim, al març, déu-n'hi-do, haurà plogut. Però, bueno, la intenció no és tornar a fer coses presencials. Però sí que ho he vist també trencant la ratxa, doncs, el que dèiem, no?, del podcast o de la newsletter, que dius, va, paro un parell de setmanes. No pares mai un parell de setmanes. Quan una cosa que la portes fent setmana rere setmana durant anys, la pares un parell de setmanes, l'acabes parant per mesos, val? O potser la deixes de fer del tot. Per tant, és perillós això, és per temes d'inèrcies o perquè al final te n'adones que no estaves tan bé fent-ho, que no, igual no tenies sentit. Mira, tinc una molt bona amiga amb la que vaig treballar, que va estar, que portava molts anys a l'empresa, i sempre estava amb el d'allò de, hòstia, vull deixar l'empresa, però no, saps la típica persona que vol deixar l'empresa, però no marxa mai, vale? I fins que un dia es va casar i aleshores va acumular les vacances amb el permís de noces i, clar, va estar 2 mesos fora. Ja no va tornar a l'empresa. O sigui, va donar els 15 dies, va resignar, no va tornar, tio, perquè se'n va adonar que no necessitava estar allà. O sigui, fins que no va veure-ho des de fora, doncs això és el que passa quan fas aquestes pauses forçades. Per tant, també té sentit fer certes pauses forçades de tant en quant i les ratxes aquestes, a veure, al final també tenen moltes coses negatives. O sigui, el tema dels hàbits, hi ha un concepte que és l'esclavitud dels hàbits, val? Que, a veure, es banalitza molt el concepte d'esclavitud, tot el que tu vulguis, i jo ja rebut llenya per això a les xarxes, però el que t'està dient és que arriba un punt en què tu ja fas allò per fer-ho, no per, o sigui, per no trencar la cadena i per mantenir un hàbit, però no per, o sigui, has perdut de vista quin era l'objectiu d'aquell hàbit, val? És a dir, jo fa un any que el Duolingo no trenco la cadena, però perquè faig trampa cada dia, llavors dius, quin sentit té? Mira, no ho sé, tio, saps? O sigui, no tinc ni puta idea per què ho estic fent, però és que ja ho tinc tan interioritzat que fas una sessió ràpida, així xorres i tal, i au, no faig aquell aprenentatge conscient que feia els primers 3 o 4 anys de Duolingo, que va ser a l'hora d'esmorzar, vinga, amb el cafetó, faig els 10 minutets de Duolingo, i és el que faig durant l'esmorzar. I ja està. I que bé que em va anar. Ara ja no. Ara és a les 11:57 de cada vespre. Hòstia, el Duolingo, saps? I vinga, anem a fer uns numerets ràpids o pintar lletres en grec. Iau. I tal dia com avui farà un any, saps? Hi ha aquest angle, vale? El tema de els hàbits, la responsabilitat i tal, i després hi ha l'hàbit de la comunicació, i l'altre tema que hi havia de vessant, que volia comentar avui també, que és el de la comunicació, val? És a dir, en aquests moments d'estrès i de que les coses se'n van en orris, quina política tens tu de comunicació de les coses? O sigui, ets sobrecomunicador, no comuniques res i et dediques només a executar, comuniques només a certes persones, de manera síncrona, asíncrona, què fas?
En general o quan hi ha aquestes catàstrofes? Els cops de puny del Tyson?
En moments de crisi, moments de foc.
Que sóc molt fan de comunicar. El que passa és que no suporto, i és el que et deia abans, és que hi ha certs perfils, també és un perfil demogràfic aquest, que jo li dic com la paloma que caga Slack, no? O sigui, és aquella gent que comença com a tirar merda, saps? En mils de converses, com perquè vegis que hi ha com activitat, que jo penso, cabron, això tu has pogut deixar tot programat durant la nit, saps? Com 50 missatges scheduled on, i que comencen a sortir pa. Llavors és com una espècie de ametralladora de Slack que comença a enviar missatges a canals diferents, i jo tu ja perds totalment el fil d'aquelles converses, però almenys dona la il·lusió que a darrere d'aquell ordinador hi ha un homo sapiens aporrejant el teclat, que sembla que estigui treballant com si no hi hagués demà. Quan en realitat és tot el contrari. Llavors, sobre comunicació em sembla correcte, és a dir, crec que és molt important, més que sobre comunicar, és aquest concepte de dir les coses clares. O sigui, quan tens un problema, no amaguis el cap sota l'ala i esperis que s'arregli, saps? Com he vist que ha passat moltes vegades, sinó que aixeca el cap i digues que hi ha un problema, així entre tots podrem posar-hi solució, saps? No ho sé, no som tots perfectes i necessitem d'un equip per recolzar-nos i per tirar la feina endavant. No em sembla un signe d'habilitat que algú em vingui i em digui, escolta, estic bloquejat amb això, em pots ajudar? Igual jo, cap a fora. El que passa és que no, això no es té per què convertir en el palomo que no para de cagar per Slack. I hi ha una cosa que si algun dia, l'altre dia m'ho deia l'Alberto, que si algun dia s'ha de fer una guia de productivitat, explicarem a la gent abans d'entrar com utilitzar Slack amb Threads directament, perquè hi ha molta gent que t'envia missatges privats. Llavors és que no ho veus, perquè jo només miro els fils, saps? I hi ha gent que comença a enviar missatges a tort i a dret en els canals, aquí, a dins, allà, i no t'entenes de res. Llavors, a veure, fill meu, I a més, l'Alberto em fa molta gràcia perquè sempre que m'ha de dir alguna cosa, clar, si el missatge és molt curt i no hi ha res més a dir, m'obre un thread i em posa com ASDF, ASDF, saps? Simplement només perquè s'obri el thread i pugui veure el missatge. Així que res, sí, tenim relacions de productivitat interessants.
M'agrada el concepte del el que has dit del Colom. Jo coneixia el manager Colom, el jefe Colom. Tu no coneixes aquest, no? És el que ve, fa com molt soroll, com els coloms quan baten les ales i que estan aterrant, i fa molt soroll, es caga per tot arreu. Tu li dius alguna cosa i et mira amb aquella cara de loco, de no entenc res, i marxa. Saps? Aquest és el manager Colom.
És la mateixa versió de Slack, però en el món real.
Exacte, sí, sí. Jo coneixia el jefe Colom, saps? I jo no he tingut, d'aquests. Vull dir que són gent bastant insuportable.
Boníssim.
No, he preguntat perquè els temes de comunicació, hòstia, arriba un punt en què dius, jo sóc de sobrecomunicar, val? O sigui, per exemple, jo amb temps de bonança, en temps de calma, sobrecomunico. Val? O sigui, poso tot, m'agrada tallar-ho, explico, faig reports, no sé què. Què passa? Que això no escala. Val? Quan arriben les crisis, a mi se m'accentua molt més el de «Ei, tios, que no has explicat res», perquè, clar, la gent està acostumada a un nivell tan alt de comunicació meu que en un moment de crisi una de les coses que surt per la finestra és la comunicació. Val? No és veritat, comunico allò que és essencial, però com que desapareix, baixa tant el nivell, val? El delta és tan heavy que la gent es pensa que no comunico en temps de crisi. Val? Prioritzo, per exemple, el telèfon en aquell moment, no? Que és una cosa que als millennials ens fa molta por, ens fa autèntic terror. No? Bueno, arriba un punt que és pitjor l'ansietat que sents per no rebre resposta de tothom que t'està fent ghosting, de que la gent es salta els terminis a la torera, que no et contesten els correus, o pitjor, que tens MailTrack i cosa aquesta, veus que han obert 37 cops i no te'l contesten, que els veus online i no et responen. És pitjor això que no vas agafar el telèfon, trucar i dir, escolta, necessito això. Ah, sí, ja t'ho faig, val? Perquè la gent, hòstia, en asíncron, tio, la manca d'agència en temps de crisi s'incrementa moltíssim, val? I aleshores has de retornar una miqueta a la sincronia, el qual a mi no m'agrada, eh? Però hi ha casos en què s'ha de fer, no? Hòstia, dir, tio, havíem quedat que m'enviaries el pressupost d'aquest esdeveniment del càtering abans de... Són divendres a les 2 de la tarda i són les 4 i no me l'has enviat i et truco i no ho contestes. Passa, si no m'ho pots enviar, val? Passa'm un missatge abans. I si no has pogut enviar-me el missatge abans, espero que quan jo truqui o en el moment del deadline em passis un missatge, hòstia, ho sento, però m'ha sortit això, no ho he pogut fer, no passa res. Però si et truco, tio, agafa mal. O passa'm un missatge, crec que sí, penja'm i passa un missatge de no puc parlar ara, t'escric d'aquí una estona. No, no, hi ha gent que fot el cap sota terra, tio, i desapareixen, eh? I la seva tàctica és aquesta. A mi aquesta em rebenta en particular perquè dic és que jo no la puc fer, saps? Vull dir, jo he de donar la cara, val? I em passa sovint això. O sigui, jo m'he de fer perseguir per força gent amb diverses coses, val? Però, tio, hòstia, si trucant, dona la cara, tio, perquè al final és una cosa de reputació, estàs bloquejant altra gent, pot ser que un projecte se'n vagi a no risc perquè incomplint aquest termini ja no tens, no pots, una altra cosa que anava lligada a això ja no arribarà a temps, no? I fots algú altre, no? No ho sé, per això dic que és molt maco, com amb el tema de la planificació dels dies, també és molt maco tenir clar que sí, jo tinc una estratègia de comunicació i, per exemple, per dir alguna cosa, vull dir, m'agrada reportar cada divendres amb les coses que faig a l'empresa i els explico això i quan tenim un nou client, doncs expliquem, quan fitxem una altra persona també, inclús si les coses no van bé, doncs també ho comuniquem. Ara, quan les coses van molt malament per alguna cosa, estic estressat, es nota perquè desaparec de tot allò que no és essencial. Val? I aleshores, aquesta setmana he estat focalitzat en una sola cosa. Ara, no, en realitat dos, perquè també he coincidit que ens començava el màrqueter a l'empresa i justament, tio, si trigo 3 anys a trobar una persona que ens pugui portar al màrqueting, la fitxo i com per no fer-li cas, saps? Que estigui bloquejat una setmana. No té molt de sentit, no? Però és veritat que moltes altres coses han sortit per la finestra, saps? Vull dir, no he publicat el podcast i no he fet això, no he fet l'altre, vull dir, tot de tasques que tenia per aquesta setmana, no he fet absolutament res que no sigui dedicar-me a aquest esdeveniment i fer l'onboarding aquest i potser perseguir un parell de contractes que s'han de signar, però ha estat una setmana altament, no improductiva, però poc satisfactòria, val? O sigui, productiva, perquè saps que gràcies a aquests esforços sortiran les coses bé, però no ha arribat encara al retorn, val? Aleshores, és difícil de mesurar.
I ho has passat per sobre, però per què es dius que als millennials no els agrada trucar? És aquesta generació la que no li agrada?
Bueno, és... Sí. Una fòbia al telèfon que no vagis. Sí, perquè com que hem estat una generació, no tots, vull dir, els late millennials més que els early millennials, però els late millennials no han hagut de fer servir el telèfon, vull dir, directament ja van créixer amb chat, val? O sigui, digue'ls Messenger o WhatsApp o MySpace en el seu moment, el que fos, no? Però han crescut en chat i llavors prioritzes el chat. Per què? Pues perquè així, bueno, és una cosa que t'escric quan em va bé, és el d'allò de no tenir cap tipus de compromís, no? El de t'escric quan em va bé, és absolutament gratis fer ghosting i estàs com per, tens aquesta sensació d'estar permanentment connectat amb tothom i bueno, sembla que és una conveniència, però d'altra vegada i d'altra banda, les coses es dilaten moltíssim el temps i jo ho veig que jo sóc d'aquestes persones que intenta evitar el telèfon fins que arriba un punt en què dius, no, xato, no estem sent efectius aquí, portem 3 setmanes amb un back and forth per intentar quedar per sopar un dia, i clar, si quan jo t'escric em contesta al cap de 2 dies, ja ha volat la reserva del restaurant, la disponibilitat, no? Aleshores dius, et truco, mirem els calendaris els dos a la vegada, posem un dia, reservo, i ja està, no? Perquè és que si no, hi ha una pèrdua d'eficiència, tio, que no vegis. I fa molt difícil coordinar coses. La gent, sembla ser que ja hem tirat tot tipus de com es diu això, d'integritat, no? En els acords, perquè és més còmode el xat. No, és que jo miro el WhatsApp només abans d'anar a dormir, jo miro quan ja he acabat de fer, no sé què. Bueno, està molt bé, que tinc, però vull dir, si algú depèn de tu o un grup de persones depèn de tu, després no et queixis si s'ha de cancel·lar el que havíem de fer o el que sigui, perquè no t'ha donat la santa gana de mirar els WhatsApps o contestar-los a temps. Igual que jo, quan se'm passen coses, després accepto, hòstia, no es pot fer això. Ho sento, se m'ha passat, val? Però accepta-ho, saps? Però quan ja t'ho fan a posta és molt diferent.
És que són més els late que no pas els early millennials, jo penso, eh? És a dir, de fet, els que venen després, jo crec que es deuen preguntar què és aquest icono que sembla com un boomerang de color verd que hi ha a baix a l'esquerra.
Sí.
Perquè no crec ni que sàpiguen que el seu dispositiu fa una cosa que es diu trucada, eh?
Bueno, a veure, tenen videollamades d'algunes de les aplicacions, però...
Sí, el que fan molt és que això ho veig pel carrer, és que la gent va amb el mòbil així a la boca i va parlant, com jo entenc, perpetuant el crim de la nota de veu, que per altra banda penso, pobre, el que ha de rebre això, saps? Perquè són pensaments absolutament desestructurats, en els quals, vull dir, si se li ha passat 5 minuts del dia per una cosa que hagués pogut ser un missatge de dues frases, saps? I el que jo veig molt és converses de gent, això, Déu em guardi, no està en el meu mòbil, eh? On només hi ha notes de veu, o sigui, a dreta i a esquerra,
sí,
que dius... La pregunta és, o sigui, que jo entenc que això en el futur es podrà resoldre, eh? Però com cerques coses aquí dins, saps? És a dir...
No, pots... No, però has vist la gent que té les converses? O sigui, que dius, us podríeu estar trucant ara mateix?
Clar!
Perquè s'està enviant una nota d'àudio... No és allò que dius, jo t'he enviat una, tu em contes al cap de dos o tres dies. Que aquí, mira, puc entendre-ho. Però la gent que tu veus que està al metro, reben una nota d'àudio, l'escolten, contesten al moment... I es va fent una conversa així, asíncrona, bastant estranya, i no sé, és una miqueta trompicons, però bueno. Al final, no volia dir això, però amb la tangent aquesta s'ha manat, eh? El meu altre punt, tio, i llavors no sé què més volia apuntar del tema de comunicar. Ah, sí, una altra cosa, que per exemple, un dels efectes d'aquesta setmana horribilis que hem tingut és que no vam tenir el CEO de Parlem, el Xavi, no el vam tenir... perquè no li vaig confirmar jo i no li vaig enviar el Google Calendar amb la invitació a l'esmorzar a Forquilla. Per tant, mea culpa, en torno mea culpa, perquè és una cosa que no he pogut fer perquè va saltar de la llista de prioritats. Vaig abandonat el correu durant 4 dies, no he estat pendent del correu, més que de 2 o 3 remitents. Val? I aleshores, hem de buscar una nova data per fer-ho, perquè aquí el fallo ha estat meu, no ha estat l'altra persona. Per tant, perquè veieu que té alguna visibilitat també les coses que afecten.
Sí, però això no significa que haguem perdut el patrocinador. O sigui, tenim esperança encara.
No,
no,
no, encara no. Encara tenim temps de perdre'l, saps? Vull dir, però no. No el perdrem per això. No. Tenim esperança i igualment tindrem el dia per fer aquest esmorzar que tant desitgem.
I aviat podrem fer també l'episodi en directe amb el Xavi també o no?
També, el plan és fer les dues coses. El que passa que és una miqueta incòmode si fem l'esmorzar, o sigui, a menys que poguéssim anar a gravar justament, o sigui, esmorzar al costat d'on anem a gravar, es podria fer. Val? Jo crec que és un bon paquet de cosa per fer amb els Patreons, eh? I les Patreons, que és el de dir, ei, esmorzar a Forquilla, que després es va gravar. El que passa que perdem hores, eh? Vull dir, és un esmorzar que per poc que van a esmorzar, però estàs una hora, hora i mitja, i després l'hora de gravar. És complicat, eh? És demanar-li molta estona, no només a ell, sinó a la gent que ve de públic, que li estàs demanant que se li fota el matí en l'aire. Per tant, ho hem de pensar una miqueta això. Jo crec que ho hem de partir en dos. Fer la preparació en persona d'un matí, clar, i gravar un altre dia.
Clar, i hem de pensar bé el target d'usuari que tenim aquí.
Clar, jo crec que s'ha de fer en dos parts, no? Una, agafes el matí per fer l'esmorzar de Forquilla, com sempre, i després es fa una sessió de tarda per anar a gravar. Però ha de ser un altre dia, fora d'horari d'oficina, etcètera, etcètera, perquè, bueno, diguem que són dos targets diferents, bàsicament.
Fes una mica de crida, de subscriviu-vos, canal del Patreon, aquestes coses.
Hòstia, a mi això se'm dona fatal, de fet no m'agrada gens, però ara...
Ja, és que mai ho fem.
Ho hauré de fer, no, ho hauré de fer, tio, perquè a més el podcast de Mercedes, ara que he fitxat el marketer, ja m'he dit, no, tio, això s'ha de fer, això funciona. M'hauré de menjar les meves pròpies paraules, jo sempre he volgut no fer-ho.
Em fa molta vergonya.
Però ara... He fitxat algú perquè em digui com s'han de fer les coses. Per tant, ho hauré de fer, em menjaré les meves pròpies paraules, les meves conviccions i au. O sigui que, què, ho fem aquí també, sap? No, tampoc estem fent el claim de... la falca.
No, però és que m'he adonat... Això és important, eh? Això és una cosa que he vist que ha anat evolucionant amb el temps. Com que no tenim bon material per fer la falca, perquè no ens n'han donat mai, ni sé quant costa una tarifa de Parlem, val? No tinc ni puta idea.
Et digues, l'has buscat tu, no?
No, molt millor, molt millor. Veig que això s'està convertint en una espècie de metapatrocini. És a dir, que el patrocinador i el contingut real estan tan interlligats que mai saps quan estem parlant d'una cosa o d'una altra, però en canvi tothom sap qui ens patrocina. És molt interessant això, eh? Crec que hem aconseguit un format d'anunci que no s'havia vist mai enlloc. Interessant, eh, el concepte?
Hòstia, que innovador, tio. O sigui, com podem innovar tant? La mare que et va parir. És curiós, estem innovant amb això, però no innovem gaire amb el tema del Patreon, que el tenim allà, però jo crec que no l'hem anunciat. Vam comentar que estava fet, però no l'hem anunciat. No? Està obert i la gent s'hi pot subscriure, no, Marc?
Sí, i a part de mi i el Noel, que són les úniques dues persones que llegeixen les notes de l'episodi, allà surten els Patreons que estan subscrits.
Doncs ja ho sabeu, amics i amigues, si ens voleu seguir encara més i tenir més avantatges, seguir recolzant Foc Aterrit, perquè algun dia no haguem de dependre de si tenim patrocinadors o no, doncs podeu subscriure's al nostre Patreon, convertir-vos en patrocinadors, no? En patrons i patrones del projecte, i ja ens anirem veient els esmorzars de Forquilla.